I aquesta meravellosa cançó de la Nina Simone ens acompanyarà tot aquest estiu per una història d'amor també que va començar entre l'Alba Sotorra i jo el dia que la vaig entrevistar. L'Alba Sotorra, directora de documentals, vaja, directora de cine en general i de tot el que es cou, va venir un dia a l'Interferències aquest hivern quan fèiem els programes festius i em va explicar la seva història amb el Kurdistan siri i tot el temps que va viure allà, 2 anys vivint amb les guerrilleres pràcticament en diferents fases.
Sí.
Que van portar doncs, a fer una pel·lícula que es diu Commander Aryan, que es podrà veure al novembre als cinemes. Alba Sotorra, bon dia.
Bon dia. Tal?
Aquella història, vam dir, home, però i tu?
Se'm quedem ganes de
ens
més.
Ens vam quedar amb ganes de més i vam dir, convidarem a l'Alba que vingui tot aquest estiu i que ens parli del que ella denomina heroïnes. Explica'm què són les teves heroïnes. Quines són les teves heroïnes?
Per mi són les dones que m'inspiren, són el meu motor, són les dones que estan canviant, són les dones que no es conformen amb el que tenen al voltant i viuen la vida a la seva manera i fan el possible per canviar-la, per ella i per les altres dones.
Avui i durant tot l'estiu anirem parlant d'aquestes dones i era just i necessari, que diria aquell, que comencéssim parlant de l'Aryan, que és una dona que tu t'ha fet companyia durant molt de temps, sí, durant gairebé 2-3 anys.
Ens vam conèixer el 2015, a principis del 2015, justament el primer cop que vaig entrar a Kobane, quan Kobane estava arrasada, havia estat arrasada per la lluita que havien estat tenint contra l'estat islàmic, i quan la vaig conèixer va ser amor a primera vista. Ens vam caure superbé i des d'aleshores he estat seguint-la. Vaig estar seguint-la durant 3 anys.
Doncs anem a sentir justament l'Aryan en un fragment de la teva pel·lícula Commander Aryan, quan us vau conèixer. Aquesta dona que nosaltres la veiem amb imatges i sembla tan dura, impenetrable, que ho té tot claríssim,
una
però tu li vas descobrir el cor.
Hem de fer-nos aquesta pregunta. Soc l'Aryan i què he de fer pel meu futur? Quin tipus de dona vull ser? Si no lluitem per un objectiu, viurem com esclaves, sempre darrere d'un home, parint crios i cuidant la casa. No em cansaré de repetir-ho. Com a dones no tenim cap altra opció que aquesta vida.
Això és ja una declaració de principis de l'Aryan, del que és l'Aryan i, vaja, i la colla de dones que estan al voltant d'ella. Explica'ns qui són aquestes dones.
L'Aryan és una comandant, hi ha molts anys d'experiència que forma part de les IPJ, les Unitats de Defensa de les Dones, que es van formar a Síria el març del 2013, poc després de que comencés la guerra, un parell d'anys després. I són aquestes dones...
Són exèrcits femenins.
És un exèrcit femení, un exèrcit totalment comandat per dones, que òbviament lluita al costat d'un exèrcit d'homes, però elles són les que estan liderant aquesta lluita. Que no és només una lluita contra l'estat islàmic, sinó és una lluita que abarca uns objectius molt més grans. No? És una lluita feminista que està passant ara mateix al nord de Síria. La seva idea és intentar subvertir les normes patriarcals que han estat marcant la realitat de les dones per mil·lennis en aquella regió i en el món en general i posar a la pràctica unes idees polítiques que plantegen una nova forma de convivència entre homes i dones, i òbviament que és radicalment oposada a la proposta de l'estat islàmic.
No? I ja. Molt lluny de la idea que nosaltres tenim del que passa directament a Síria, Kurdistan
Exacte,
i tots aquests països.
Sí,
no?
És una revolució que està sent molt silenciada, no s'entén massa bé per què. No? Hi ha molts, com des de la societat civil, hi ha molts grups de gent que han anat allà d'activistes, que han anat allà per informar-se i per formar-ne part, però en el mainstream, en els mitjans de comunicació més convencionals, no se'n fa gaire ressò.
Doncs en parlarà ella amb aquesta pel·lícula i comencem a parlar-ne ara i comencem a explicar ben bé què és això de la IPG més enllà d'un exèrcit. De fet, aquestes cançons que ens acompanyaran en aquesta secció d'avui tenen una història. Aquesta cançó, per exemple, què és aquesta cançó?
Aquestes cançons es canten... Una cosa que és molt bonica d'allà és que la vida a la guerra és molt dura, és esgotador, és cansat, és perillós, es perden companyes, però això es compensa, una forma de pujar l'ànim i la moral de la tropa és cantant. Llavors hi ha molta música i molta cultura. Hi ha gent sempre en els llocs on estiguem, sempre hi ha gent que sap tocar algun instrument i cantar, tots cantàvem molt allà.
Tu dius tots cantàvem allà,
jo també cantava,
vas estar gairebé 3 anys dormint amb elles,
sí,
menjant amb elles.
Ha sigut una experiència que m'ha canviat la vida.
Home,
sí,
això sí, sí. No, un no pot ser igual que abans d'anar-hi. Explica'm, què et vas trobar allà, què és en realitat l'IPG, IPJ, sí, i com funciona?
Jo vaig arribar allà per motivacions polítiques, amb una idea, doncs, com a feminista volia anar a conèixer-les i anar a documentar la seva lluita i el que estaven fent. I el que no em pensava és que em trobaria... No em pensava, primer, quan vaig arribar, pensava que seria un projecte curt, que estaria un temps amb elles seguint una missió concreta, però em vaig acabar quedant i tornant-hi moltes vegades. I el que em va fascinar va ser com aquest ideal polític i tota aquesta força, aquestes idees, es portaven a la pràctica des del quotidià més bàsic, no? Llavors, en un context inclús tan extrem com és una guerra i estan en un front amb l'enemic, l'estat islàmic, molt a prop de nosaltres, seguien mantenint entre elles les dinàmiques de... Doncs, ara parlem de feminisme, ara parlem de com ens sentim per poder lidiar amb les emocions que sentim en aquest moment de pressió.
Perquè són gent que ho deixa tot, deixa la seva família, en alguns casos, deixa tota la vida convencional, al que estaven destinades, podríem dir.
Sí, quan una dona passa a formar part de les IPJ, s'hi entreguen cos i ànima, és a dir, està disposada a morir per això. I aquest entrega en cos i ànima suposa, doncs, un sacrifici i una renúncia a moltes coses de la vida civil, bueno, a tot el que té a veure amb la vida civil.
Per demostrar el teu amor has de sacrificar. L'amor no consisteix només en anar-se'n al llit amb algú i casar-se. Si la terra sobre la qual construeixo casa meua es veu amenaçada, com protegiré aquest amor? Lluitem perquè la terra puga viure amb la seva cultura i els seus drets, tots junts en una Síria democràtica, homes i dones, junts i en igualtat. Per tot això, necessito lluitar per alliberar-me a mi mateixa, per alliberar els meus pensaments, la meva societat i el meu gènere. I per no tornar-me feble, passe el que passe, si jo em torno feble, totes ho fem.
Explica'ns el que diu aquí i què significa això en la realitat, aquest amor que senten aquestes dones per la seva vida i com el defensen.
Això és una cosa que des d'aquí a vegades ens costa molt entendre, com la idea de l'amor associada a l'esperit de sacrifici, no? Perquè som una societat, doncs, que estem molt arrelats, especialment en el Mediterrani, no? en els nostres plaers més immediats i amb el que un vol fer i fem teràpies per saber què és el que desitgem i el que necessitem nosaltres com a individus, no? I connectar-nos amb nosaltres mateixos. I clar, allà es mouen en un altre pla, no? És un pla molt romàntic, en realitat. No és l'entrega absoluta de tu, fins al punt que deia abans, de que no només t'hi entregues el teu temps, sinó que entregues també la teva vida, perquè és una entrega... quan te'n vas a lluitar, poses en perill la teva vida i és molt arriscat. Però ella fa aquesta reflexió de que, clar, en un context de guerra o en un context d'opressió extrema, com s'han trobat els kurds des de fa molt de temps, quin sentit té estimar una persona allà, en aquest context? Quin sentit té muntar una família en aquest context? Quin sentit té viure l'amistat o viure mentre estàs en perill o mentre estàs... I llavors ell es reivindica la necessitat, que això és una cosa que és interessant també de les IPJ, no? De com, per una banda, hi ha una reivindicació del dret a l'autodefensa i s'associa a això, o això pot suposar una via cap a l'emancipació, i aquesta autodefensa i aquesta lluita, que implica un gran sacrifici, està associat a la idea d'un amor que no és un amor dirigit a una persona, sinó que és un amor dirigit a la humanitat, no? O a tu, al teu col·lectiu de dones. El màxim que pots arribar a sacrificar és la teva vida, i elles estan disposades a sacrificar-ho tot, i això per elles és l'amor. I la llibertat també, la llibertat de poder-ho fer.
I ara, per exemple, l'Ària no on es troba? Perquè li han passat moltes coses, no? A la teva comandant.
Sí, sí. Quan l'Ariane quan jo estava rodant, vam estar juntes en una missió, bueno, jo la vaig estar juntes, jo la vaig estar seguint, era la seva ombra, durant una missió que es va fer per allí, per trencar el setge de Kobane, i poc després, uns mesos després...
Que és una ciutat de Kurdistan.
És una ciutat al nord de Síria que va estar molt en els mitjans de comunicació perquè va ser icònica en la lluita contra l'estat islàmic.
Alliberada per dones, no? També alliberada és un motiu, dones, sí. Un motiu d'orgull, m'imagino, sí, sí, per les IPJ, no?
Sí. Llavors, després d'això, ella va sobreviure a aquest atac en el que van morir, o sigui, realment va morir un percentatge molt, molt gran de gent que estava allà dins, potser un 30. No vull dir xifres perquè tampoc se saben clares, però va morir molta gent. Ella va sobreviure en una altra operació, en una altra zona, prop de Manbij, la van ferir i quasi per la vida. Llavors, des d'aleshores, ha estat recuperant-se. I més recentment, ella estava a Afrin, que és una ciutat al nord de Síria, que era una ciutat tranquil·la, on no hi havia arribat la guerra, que justament acollia molts desplaçats interns de diferents parts de Síria. Aquesta ciutat va ser atacada al gener per l'exèrcit turc, i aquests atacs van seguir. I llavors a l'hospital on ella treballava, perquè des de que va estar ferida, ella no ha pogut tornar al front com a lluitadora, però es queda a la retaguardia cuidant els ferits. Doncs aquest hospital va ser bombardejat i ella ha hagut d'escapar-se, o no, ara està refugiada amb molta població civil d'aquella zona, en una zona que es diu Shebab, i també està fent treballs de sanitaris. Està treballant.
No és l'únic cas, de fet n'hi ha un de molt famós que hem vist fins i tot als diaris, no? D'història com la de l'Arian.
Sí. Sí, a mi a vegades em pregunten què és el més dur d'estar en un front de guerra o d'estar rodant en un context d'inseguretat i en el que no arriba prou ni al menjar, on dorms a l'aire lliure i sempre amb aquesta constant sensació d'inseguretat. I quan penso en el que és més difícil o el que m'ha quedat a dins com a trauma d'aquesta experiència viscuda és la quantitat de noies i dones que han perdut la vida per lluitar per algo tan just com la igualtat entre homes i dones. I fa poc, al març, va ser el 15 de març, em van trucar, jo estava, a més em van trucar així, em truquen des d'allà una amiga, i em pregunta, estàs sola? O estàs amb amics? I jo com, què ha passat? I jo estava, a més, estava al Quinto Pino, estava fora de Barcelona, a punt d'agafar un AVE, i ell em va dir que havien mort a una de les que era la meva millor amiga allà, que és una noia que es diu Anna Campbell, allà li dèiem Hevel Heilin, i una noia de 27 anys, feminista, anarquista, anglesa.
Anglesa, que havia anat allà a lluitar.
Ella va anar allà a recolzar en la banda armada, perquè hi ha molta gent internacional que va recolzar i van a recolzar des de molts àmbits, i ella va decidir recolzar en aquest àmbit, en l'àmbit de la lluita, i era en aquella zona de Afrin, i van bombardejar, va ser un bombardeig de l'aviació turca, i això ha sigut un cop molt fort, perquè els combatents internacionals, així com les noies kurdes estan, quan entren a formar part de les IPJ, elles s'entreguen en cos i ànima, i per elles estan disposades a morir, una combatent estrangera no s'hi entrega de la mateixa manera. El seu rol allà és té un altre fi, és un rol que té a veure més amb el compartir, amb la solidaritat entre dones, i després, sobretot, amb tornar i explicar què ha passat, no? Per tant, a l'Ara no li tocava això.
Perquè com és tu, que ets de Reus, és a dir, ja fa molt temps que no hi vius, però sí. Com es viu?
Però jo reivindico la meva vera.
Sí, sí, la teva ballana la reivindiques. Però com es viu allà? A part de totes les coses que dèiem, no, quotidianes, sí. Però com és l'Alba Sotorra vivint allà al mig i sentint que aquella gent estan fent una cosa molt forta, molt bèstia, que es creuen molt. Sí. Allà, hi havia moments que tu no tenies ganes d'unir-t'hi d'alguna manera més.
Si hagués tingut 20 anys. Passa, sí? que amb la meva edat també entenia molt que el meu rol era un altre. Perquè
jo puc explicar què està passant.
Clar, jo puc fer molt més aquí pel que està passant allà. Sí. Però és una sensació molt estranya, perquè estàs en un context de guerra, però el que sents a dins, en alguns moments, és una certa sensació de pau molt estranya, perquè com que aquí vivim tots amb els nostres... O sigui, tenim
els mòbils, el soroll...
Vivim estressats. Aquí vivim molt estressades, i de seguida tenim ansietat per qualsevol tonteria. I allà, clar, els seus problemes personals agafen una dimensió, o sigui, és, quan els mires, sí, desapareix, vull dir, és que es converteixen en absurds, quasi, no? És com que en sec tot allò que era tan estressant i tan angoixant i que havies de fer tan de pressa per sentit. I això et dona una sensació de pau molt gran. Molt gran, i és amb el que et quedes d'allà després d'una experiència així.
Doncs Alba Sotorra, moltíssimes gràcies per explicar-nos la història de l'Arian. La setmana que ve una altra història d'una altra dona per explicar-nos un conflicte, o a vegades no conflicte, sinó coses boniques que passen,
sí,
al món, no?
Sí, sí, també en passen moltes.
Moltíssimes gràcies, fins aviat. Gràcies.